Coneix món, l'únic espai radiofònic que t'apropa als pobles de la Terra practicant el turisme responsable.
A Coneix món de Ràdio 4 difonem el turisme responsable, una forma de viatjar sense itineraris marcats, i on el factor primordial de l'aventura és potenciar l'apropament humà, perquè una altra forma de viatjar és possible al ritme del turisme responsable i amb els principis del comerç just. Amb Damià Caro de l'equip de Com Soc, comunicació social, i amb el pilotatge tècnic d'Irene Moreno.
Amo esta isla, soy del Caribe, jamás podré pisar tierra firme porque me inhibe.
La ramaderia es va convertir molt aviat en el pilar de l'economia cubana. Els colons espanyols van establir grans latifundis sota un sistema de comanda i la mà d'obra dels indígenes esclavitzats. El sucre va ser també una indústria fonamental, sobretot des de que es van crear nous mercats a partir de 1783, després de la independència nord-americana i després del triomf dels esclaus a Haití, amb el que quedava eliminat el major competidor. Cuba s'havia convertit en el major productor de sucre del món. El 1817 va finalitzar el monopoli espanyol sobre el tabac i es va convertir ràpidament en un dels productes més importants del país. Un segle més tard, les companyies nord-americanes tenien les dues terceres parts de les terres de conreu de Cuba i imposaven tarifes que impedien el desenvolupament de les indústries manufactureres cubanes. Aleshores, es va institucionalitzar la discriminació contra les persones negres i aviat va florir el turisme basat en el consum d'alcohol, el joc i la prostitució.
Pero el corazón murmura que hay...
A Coneix món practicarem el turisme responsable a Cuba de la mà de Marta Cazorla i Antoni Moragues, dues persones que s'han apropat a aquest país americà gràcies a les propostes del moviment de brigadistes. Molt bon dia, Marta.
Bon dia.
Molt bon dia, Antoni.
Bon dia.
Amb la revolució cubana liderada pel Che i Fidel, el dictador Batista es va exiliar a la República Dominicana, emportant-se 40 milions de dòlars del fons públic. El govern revolucionari, que es va fer amb el poder el 1959, va nacionalitzar el 90% de les indústries i gairebé el 70% dels terrenys agrícoles de Cuba. Les ajudes concedides per la URSS van ser una bossa d'oxigen que es rebenta amb el col·lapse del bloc soviètic. Va afectar molt negativament a l'economia de Cuba durant la dècada del 1990, situació que es va agreujar amb l'enduriment del boicot comercial proposat pels Estats Units. Així, el 1993 es va permetre la participació d'algunes empreses privades amb més d'un centenar d'activitats econòmiques al territori cubà. L'evolució econòmica segueix avui el rumb marcat per Raúl Castro i l'ALBA, l'alternativa bolivariana per a los pueblos de nuestra América, que s'ha convertit en la via econòmica, social i política més important per la unió i la integració dels països d'Amèrica Llatina i el Carib.
Si se hace pequeña la ausencia, la alerta, la cama, la espera, no busca pesar, no creo en frontera...
En aquesta brigada que veu realitzar durant els mesos de juliol, agost aproximadament de l'any 2008, en quina realitat, en quin entorn econòmic us veu submergir?
Bé, nosaltres estem bàsicament en un entorn de ramaderia. En què, de fet, l'any anterior havien estat premiats per la gran producció de llet que havien tingut a la província de Camagüey.
Que perquè tinc entès, les vaques de Cuba són les que més produeixen a nivell de llet i això.
Sí, perquè de fet ningú les menja pràcticament, no, qual cosa les fan estirar.
Ostres, sí, carn de vaca és difícil de trobar.
I el sistema de producció també em sembla que es diu PRB baixa, això a internet es pot buscar. És un sistema de producció que diguéssim, que no fa bellugar gaire la vaca, menjar molta herba i produir molta llet. Resumint-ho.
Lo de no bellugar-se ja els agrada. Ja, no. Estat a treballar.
Home, fa...
Però continua, continua.
Bueno, jo a ciego es basa bàsicament en l'agricultura, l'economia de canya, de sucre.
Val. Però els cubans dediquen el seu dia a dia, laboralment parlant, a quines feines, a què?
Nosaltres, així, personalment, vam conèixer sobretot estudiants, metges, pagesos, funcionaris, gent que està al sector turístic, a l'Havana, sobretot.
És a dir, a grans sectors,
tothom,
molts
de fet,
àmbits.
Sí, i, però la majoria estan vinculats a l'estat.
De fet, allà es treballa relativament poc en comparació. Sí. Vull dir, de fet, allà treballa tothom, treballa poc, mentre aquí uns treballen moltíssim perquè si no, doncs no treballaran perquè estan a l'atur.
Clar, és a dir, que ja tothom treballa poc perquè tothom pugui treballar.
Exacte.
No? Seria aquesta frase.
Aquesta és la idea.
No?
Sí, sí.
I també havies comentat abans, fora de micros oberts, diguéssim, el tema de cooperatives, que s'organitzen cooperatives...
Sí, arrel precisament de la caiguda del bloc socialista es van introduir una sèrie de mesures econòmiques, entre les quals el tema de les cooperatives, unes cooperatives agrícoles en què siguin els mateixos productors els que reben directament una part del que estem produint, que això va augmentar molt la producció.
El moviment de brigadistes participa activament en la construcció de la solidaritat internacionalista i es compromet políticament en la lluita radical contra la injustícia i la desigualtat que provoca l'actual sistema capitalista. És una lluita radical perquè ataca l'arrel dels problemes, perquè lluita contra les causes de la injustícia i no per apal·liar els seus efectes. En definitiva, una lluita per la transformació del sistema cap a un món més just i solidari. Quines són les lluites i reivindicacions que van convertir en vosaltres els cubans i cubanes?
Bé, la principal seria la lluita contra el bloqueig econòmic, que fa més de 50 anys que està en vigor. Cada any significa que l'Estat deixa d'ingressar 3.775 milions de dòlars,
caram,
que per càpita és un salari. És a dir, si no hi hagués bloqueig, cada ciutadà cubà tindria el doble de salari del que té.
És a dir, tindria un benestar molt més alt.
Sí, sí.
No, traduint-ho així.
I fins tot a nivell ja més emocional, jo recordo una anècdota que m'han explicat d'un noi que havia guanyat el concurs d'infantil sobre medi ambient i tots els guanyadors van rebre una càmera de fotografies, menys ell, perquè la càmera de Nikon, Nikon tenia components americans i per tant Nikon no podia donar la càmera a un ciutadà que tenia el crim d'haver nascut cubà.
Déu-n'hi-do. La darrera qüestió. Valoreu la vostra experiència a Cuba i la convivència amb el seu poble.
Per mi el que més em va impressionar va ser el que parlàvem abans, la dignitat dels cubans en general. Impressiona la quotidianitat amb la que parlen d'ètica, de justícia social. Per ells és algú normal i és el que el pa de dir cada dia. Paraules que per nosaltres són com el nostre objectiu, per ells són coses que és el que viuen sempre. També jo crec que és un punt de referència per als països del sud, del tercer món, i és un capdavanter socialment, i el contacte amb la gent, la convivència va ser molt bonica. Són gent molt propera, són gent molt generosa i val molt la pena anar a Cuba.
Coneix món amb el turisme responsable, una forma de viatjar i apropar-se als pobles de la terra respectant el seu patrimoni humà i natural. El dia d'avui coneixem l'economia, lluita i convivència del país protagonista durant la setmana. Avui hem fet a Cuba, gràcies a Marta Cazorla i Antoni Moragas, que han participat, que han practicat el turisme responsable proposat pel moviment de brigadistes. Moltes gràcies, Marta i Antoni.
Gràcies.
Moltes gràcies.
I fins la propera a Coneix Món de Ràdio 4.
Connecta amb la web ràdio del turisme responsable. www.coneixmon.org